l'homenatge a François Rabelais. Damunt la taula hi havia capons, ronyons, melons, oques, moques, bajoques i un fraseig de miloques, ensaïmades, arengades, graellades, gots de vi, romaní i un arcàngel carafí. Mestre Francesc, salut i molta força al canut. Al cementiri hi havia vestidets de mariner, un arcàngel caganer, una tomba encoixinada, la flassada enribetada, amb la foto manyuclada, el jardí blanc de la nit, la mà que acarona el pit i el rosarà tot florit. Mestre Francesc, la rialla, ens no arribi el cop de dalla. L'homenatge a Pierre de Ronsard. Les roses, Pierre de Ronsard, les roses. En els llavis d'Antònia, infant, les roses. Cull-les, ara. Mira la geometria glaçada del jardí. Mira la vida en el granet d'arena. El cobricel de llengus. No esperis, ara. Hem llegit dos poemes que són dos homenatges a aquests dos escriptors francesos del Renaixement, François Rabelais i de Pierre de Ronsard. Estan escrits per Josep Maria Llompart i formen part del llibre Espiritual, de 1992.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amics. Avui és dimarts 6 de maig de 2014, passen alguns minutets de les 9 del vespre i això és Punt Set Ràdio. Per tant, això només pot ser una cosa, només pot ser el programa Tirant de llibres. Avui el programa número 262. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Tornem a ser aquí entre vosaltres amb Tirant de llibres. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Esperem que tot això que hem preparat us agradi. Un programa que sembla molt atapeït. Esperem que puguem fer tots els espais que hem anunciat també pel Facebook i esperem que ens el seguiu amb il·lusió i la setmana que ve també hi sigueu nosaltres, perquè ens necessitem que hi sigueu. Doncs vinga, fins llavors.
També saludem, però no ens acomiadem encara, que dius fins llavors.
Fins la setmana que ve, vull dir.
Doncs també saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa un control tècnic excel·lent. I és hora de presentar els continguts del programa d'avui. Jordi, avui ens has preparat una entrevista, oi? I penso que excepcional.
Sí, em sembla que és una entrevista excepcional perquè és a una parella formada per Michel Vitor, hauríem de dir, i Martí Pey, dues persones de força importància, cadascú en el seu camp, per diferents raons.
Això no seria Tirant de llibres si no tinguéssim els nostres corresponsals. Des de les Illes Balears, Laia Martínez, des de la Franja de Ponent, Octavi Serret, des de Catalunya, Sílvia Romero, i des del País Valencià, Empar Murelló. Quatre cròniques avui. Però, Joan, avui ens has portat a l'apartat del fet literari, sobre el fet literari.
Sí, feia dies que no parlàvem d'aquest espai, i avui l'hem pensat que volia haver de parlar d'educar en l'hàbit de la lectura. Sobretot com s'ha de, diguem-ne, influir o com s'ha d'actuar de cara a que la gent jove doncs, tingui aquesta, diguem-ne, necessitat de llegir.
La biblioteca viva, Joan.
Una altra cosa, sí, és un apartat que parlaré de les novetats del mes de maig de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni.
A Literatura Universal tindrem un record per Gabriel García Márquez, d'aquest escriptor que va morir fa algunes setmanes. I acabem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
L'entrevista.
Bé, doncs en aquest espai de l'entrevista d'avui sentirem una entrevista que vam realitzar aquests dos autors, Michel Vitor i Martí Pey, a Campins, durant un esmorzar, un d'aquests esmorzars de forquilla que vam fer a la Falda del Montseny, i per això que sentireu una mica de remor de fons, sentireu soroll de plat, sentireu alguna conversa més, passar algun cotxe, una màquina de cafè, potser i tot. Però vaja, diguéssim que malgrat tot, l'entrevista se sent prou bé. En aquesta entrevista, esclar, parlem sobre el llibre que presentaven el mateix dia, es va realitzar aquest dissabte passat, el dissabte anterior no, l'altre, és a dir, fa dos dissabtes, i era perquè aquell mateix dia presentaven a la tarda el seu nou llibre, fruit de la seva col·laboració, Petit Musée o Musée de l'Horizontal, una cosa així, que és un fruit de la col·laboració de tots dos, combina doncs les frases de Michel Vitor i els dibuixos de Martí Pey. A veure, hem de dir que el primer és un narrador, poeta i assagista nascut l'any 1926 i que Martí Pey és un artista plàstic i ninotaire català. A Michel Vitor li va ser atorgat el 2013 el Grand Prix de Literature de l'Académie Française pel conjunt de la seva obra. La seva obra completa es troba publicada en 12 volums, cadascun té vora unes 1.200 pàgines. Michel Vitor ha col·laborat amb diversos artistes i ha creat entre els 80 i l'actualitat vora 2.400 llibres d'artista. Entre aquests cal destacar, per exemple, la col·laboració amb Antoni Tàpies i amb Martí Pey podem esmentar els títols El laberint de les muses, El pont del sospir, Sobre l'estor japonès, Balada del sexe femení i ara aquest Petit Musée de l'Horizontal. Hauríem de dir que si bé Michel Vitor es va consagrar com a novel·lista experimental als anys 50 del segle XX amb una sèrie de tres novel·les, de fet, fa molts anys que ha abandonat la narrativa i es dedica sobretot a la poesia. Anem a sentir l'entrevista.
No, jo voldria que m'expliquessis una mica com us heu conegut i la vostra col·laboració amb què es basa.
Sí, bé, allà això que parla en català, ens vam conèixer gràcies a un amic comú que és fotògraf, l'André Villers. L'André Villers era amic de Picasso, va ser un dels fotògrafs que tenia Picasso, i quan Michel es va instal·lar, quan es va parar de viatjar d'una forma ja contínua, es va instal·lar a Niça, i aleshores en una casa que era una torreta, que era una preciositat, que ell va anomenar a les Antípodes perquè havia estat a Austràlia. Mm-hmm. Llavors, quan es va tranquil·litzar, diguéssim, entre cometes, a Niça, doncs va conèixer l'André Villers i ell va viure, com hi anem, vos havia restat a Niça?
17
anys. I aleshores ens vam conèixer allà, gràcies a aquest fotògraf, i aleshores vam fer una primera obra, que la tens aquí darrere, després te l'ensenyaré, que se'n deia Les Complices. I aleshores, aquí, a partir de l'André com a fotògraf, va agafar un retall, una imatge que jo tenia, i la va començar a modificar, i aleshores el Michel va afegir un text. Doncs aquest text, aquesta obra, va ser la primera, es va fer a 30 exemplars, i per dir que això és immediatament després, doncs vam estar d'acord, a mi li va agradar el que jo feia, el que li posava i tot ara, i aleshores la idea sempre ha anat, això va començar en el 82, o sigui que ja fa 30 anys, i a partir d'aquí hi ha dues maneres de treballar, o bé jo agafo un poema seu que ja ha estat publicat i escrit, a millor fa molt temps, i jo li faig una interpretació plàstica de com jo veig aquest poema. L'altra qüestió és que jo li demano al Michel que m'escrigui un text a propòsit d'unes obres que jo he fet o que estic a punt de fer. I aleshores jo dic, Michel, m'agradaria que escrivissis sobre una fotografia sobre unes imatges que va fer. I aleshores ell escriu un text especial. O sigui que hi ha les dues que van. I a la realització plàstica podem escriure, ell pot escriure el text a mà, en veuràs molts aquesta tarda, si pots venir, o jo l'escric a mà, o ho fem d'una manera mecànica, depèn si hi ha molts exemplars, doncs no es faria. O sigui que d'una manera o altra treballem d'una forma molt independent i complementària. Aquesta és la forma de treballar. Portem 19 obres fetes junts, però això és pecat de minuta perquè ell ha col·laborat amb un conjunt d'artistes que n'ha fet més de 100. Això va des d'obres que tenen 3 exemplars, a 9, a 10, a 12, a 30, a 60, a 300, com aquest
I la relació és una relació, podríem dir, multidisciplinar, en el sentit que també heu fet, en segona que aquesta tarda ensenyareu un film o una pel·lícula.
Sí, és a dir, l'antic realitzador de la televisió francesa, el Jacques de Chavigny, ens ha fet una pel·lícula de com hem fet aquest llibre. Sí, parla de la relació, això que us acabo d'explicar, i parla de com hem fet aquest llibre. Això, aquest és el principi de la pel·lícula. Que és, jo crec que l'ha encertat, l'ha fet molt bé, una pel·lícula que dura gairebé 22 minuts, que està perfectament lligada. O sigui que no tenim que estar l'un sobre de l'altre. I aleshores és el que dèiem abans, us estàvem ensenyant, ara us ensenyaré, ens comuniquem per carta, ens escrivim. Això dels correus electrònics només existeix en un cas molt especial, perquè en principi ell vol reservar això a la seva família, però en canvi té el plaer, llavors fa unes composicions, unes petites obres d'art, a base de retallar costats, però sí que sap el que vol dir retallar també, i aleshores ens comuniquem amb unes frases precises. Perfecte amb el que tu m'has dit, no, jo canviaria el títol del llibre en comptes de posar-li Elogi de l'Horitzontal, jo proposo Petit Museu de l'Horitzontal. Això sempre estem d'acord. I hi ha una cosa que sí que s'ha de respectar, és que si tu li proposes una cosa i ell fa un gir a l'hora d'escriure el text, aquí no tens absolutament res a dir. Entre tot plegat n'hem fet 19. Hem fet 19 obres junts. No? N'hem fet 19.
A tu?
A tu.
C'est bien possible.
C'est la liste que je vous ai donné.
Oui, merci.
Doncs, i aquí, per exemple, el que hem fet és portar-me portar-vos una, que és aquesta, que és de les últimes, és pràcticament l'última. I l'última és aquesta, i la interpretació d'un poema seu que se'n diu Balada del sexe femení, que ell va escriure fa molt de temps, però que jo tenia ganes d'interpretar però no sabia com resoldre'l des del punt de vista estètic, fins que finalment he trobat la solució.
Perquè era molt, molt físic o era genèric?
No, és absolutament físic, és a dir, que ell parla del sexe femení, amb un seguit de metàfores que són exquisides, i aleshores doncs, el que es tractava era de reproduir aquestes metàfores, però que no fos una cosa escabrosa, que seguís sent tan elegant com el poema que ell va escriure.
I perdona que insisteixi, perquè de fet es refereix a una part del cos o a tot el cos?
No, es parla realment del sexe femení.
Només d'una part del cos, per tant.
El sexe.
D'acord, sí, no, és per entendre, doncs. O sigui, com l'origen del món, aquell
sí, quadre. Sí, exacte, però ja veuràs la solució la veuràs, perquè ell mateix es va quedar una miqueta de sorpresa i va dir, has trobat la solució per poder interpretar? Ah, farà gràcia veure-ho. D'acord. I vos avez vu la balade du sexe
femení? Oui, très bon.
Sí.
D'acord. Très réussi.
Llavors, a veure, i d'on ve aquest llibre últim que presenteu, o sigui, el Museu de l'Horitzontal, què l'ha motivat?
Bueno, això era una broma que feia ja feia molt temps, que dèiem que ens agradaria molt fer un... Teníem que fer un elogi de l'Horitzontal. L'Horitzontal, perquè és el que diem, que és una broma, en el sentit que és un moment o altre, o una hora del dia, necessites posar-te a l'Horitzontal, i a vegades dues per fer la cesta. Per fer la cesta anem de Fortarró i Fossa Llonge. I aleshores, dintre d'aquesta horitzontalitat, hi ha aquesta part en la que jo he agafat una sèrie d'obres de la història de la pintura, des de que l'home és home, i de l'escultura, i aleshores, però tots tenen que estar a l'horitzontal. És a dir, homes, dones, el que sigui, tots estan en una posició allargada. I aleshores el que vam fer, ja dic, que els ho vam agafar com una broma, i feia molts anys que deien que ho faríem, i finalment l'any passat van dir què, ens hi posem i ho fem d'aquesta vegada. I el que vam triar era la idea de fer una cosa d'humor, amb unes imatges humorístiques, per treure i fer-lo a l'història. Aleshores el que hi ha és que darrere, que sí que vam fer, és que com quan fa referència a una pintura, per exemple això, una clàssica, el que no volíem és donar la pista aquí. És a dir, que si no saps a quina pintura fa referència a la història,
ja la referència.
Darrere hi ha la fitxa del quadre, on està, les posicions, tot això. De manera que aquí, fins ara, doncs, el que hem fet és això. Doncs, per exemple, això és un quadre de Bonnard, i a darrere, si busquem, trobarem que és un quadre de Bonnard, etc. I ell ha fet aquests dos versos, que sempre són molt precisos, però tenen una elegància extraordinària, estan molt ben posat. I a més a més, tot és un detall, sempre és un detall el que agafa d'un costat a l'altre. Ahir encara vaig fer broma perquè ens van preguntar, bueno, i després de l'horitzontal, vaig dir, després de l'horitzontal ve la verticalitat. O sigui que és probable que fem una cosa que sigui, serà sobre la vertical. I la vertical ja li vaig donar una pista, perquè vaig posant la idea, mirar per la metafísica de la verticalitat. I la metafísica de la verticalitat només la trobes en un lloc, que són unes construccions que estan fetes expressament perquè es produeixi aquesta metafísica de la verticalitat, que són els claustres.
Ah, ja.
Els claustres estan fets perquè només vegis el cel a sobre i per tant ja és aquesta metafísica. De manera que probablement li tocarà escriure sobre la metafísica de la verticalitat.
Il m'a prévenu seulement hier de cette histoire de verticalité.
Alors,
nous verrons ce que ça pourra donner. Et après, il faudra faire quelque chose sur l'oblique.
Ah oui.
Avec la Sagrada Familia.
Avec l'oblique, oui.
Ah bon.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la connexió en directe amb la Laia Martínez des de les Illes Balears. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre. Com esteu? Bé, per aquí doncs seguim recuperant-nos de la ressaca de Sant Jordi, diguem-ne, molts de llibres per llegir i moltes llistes per analitzar, però bé, de tot això doncs ja en parleu una mica vosaltres i ja en parlen doncs tots els mitjans, per tant, jo el que m'agradaria fer avui és recomanar-vos un parell de cites molt literàries, però també molt musicals, per aquest cap de setmana. Es tracta de dos concerts, tots dos tindran lloc a l'illa de Mallorca, però en diferents poblacions. I són en dos dies diferents, per tant, si teniu prou energies, es poden combinar. El primer serà divendres, dia 9, a les 11 de la nit, a la sala Esgremi. Esgremi, sabeu que és aquesta mena de gran sala de concerts, comparable doncs, potser a la Razzmatazz de Barcelona, que es troba al polígon Velluters de Palma, i allà hi tindrà lloc doncs, un concert bastant esperat aquest mes, perquè consistirà en la presentació de dos discs de dos grups de pop català, cantat en català, molt recomanables i que han rebut doncs, molt bones crítiques fins ara i just acaben de sortir. El primer serà un concert d'Oliva Trencada. Oliva Trencada és un grup doncs, que curiosament té membres tant de Mallorca com de Menorca com d'Eivissa, però que està capitanejat pel mallorquí, pel masà Pep Toni Ferrer, que té doncs molts altres projectes, com també Salta Martí, on treballa poemes d'en Brossa, però doncs que en aquest cas farà un concert amb el seu grup Oliva Trencada presentant el nou disc Orsay. Aquest disc que va sortir fa un parell de mesos a través de la discogràfica Disc Medi, és un disc, doncs, com sempre, amb lletres plenes d'humor i d'ironia, i que doncs, no deixa de xerrar una mica de la idiosincràsia catalana, però sobretot mallorquina o illenca, amb cançons doncs, com Doctor en Vilafranca, dedicada a Tomeu Penya, on Tomeu Penya hi col·labora, de més, cantant alguns dels versos, o Balearicos en Remojo, dedicada doncs, a l'Atlètic de Balears. Bé, tota una sèrie de cançons amb unes lletres molt elaborades, molt poètiques i molt divertides. I Oliva Trencada seran els encarregats de talonejar amb aquesta presentació el grup de Vic, La Iaia. La Iaia, suposo que per aquí els coneixeu una mica més, presentaran el seu nou disc On és la màgia, que també doncs, ha sortit ara fa un mes, i per tant doncs, un concert en es gremi en el qual es podrà assistir per 8 o 10 euros, depenent de quan compreu l'entrada, i del qual podreu trobar més informació a www.esgremi.com. I bé, aquest és de cara al divendres. De cara al dissabte hi ha un altre grup que combina diversos artistes dels països catalans, però aquesta vegada a Lloseta. Dissabte dia 10, a 2:15 del vespre, al Teatre de Lloseta, aquesta població del centre de l'illa de Mallorca, hi haurà un concert on hi actuaran Sènior i el Cor Brutal, aquest grup de València que acaba de treure disc aquest mes mateix amb la discogràfica Malatesta, El poder del voler, i doncs, que fa doncs, una mena de rock and roll molt potent, però molt de cantautor, també a través de la veu de Miquel Landete, i amb lletres doncs, que expliquen un poc les misèries dels valencians, que, com diuen ells, no deixen de ser misèries universals. I, d'altra banda, doncs, els acompanyaran els Los Fills. Los Fills és un duet que acaba de néixer, com qui diu, però està guanyant moltíssima popularitat, que està format també casualment per Pep Toni Ferrer, d'Oliva Trencada, i per Joan Cabot, que és periodista en diversos mitjans musicals dels països catalans, com Mondo Sonoro i 40 Putes. Els mallorquins Los Fills presentaran el seu disc Molt Bro, que és bàsicament doncs, un disc de cançons molt guitarreres i amb molta bateria de garatge, però doncs, que gràcies a la presència de Pep Toni Ferrer presenten també unes lletres molt crítiques i irònico-festives en cançons amb títols com, per exemple, Pollença Fried Chicken o Héroes de Manacor. Bé, unes lletres doncs, que si teniu possibilitat de cercar en algun vídeo de YouTube, per exemple, d'aquests Los Fills, us deixaran segurament ben esmaperduts. Aquest concert té una entrada de 8 euros, que només es pot adquirir a taquilla, i bé, crec que amb això tindreu el cap de setmana cobert per descansar de tanta literatura de paper i entrar una mica més doncs, en el que és la poesia pop. Ens veiem la setmana que ve i em dieu com ha anat. Vinga, una besada.
Molt bé, Laia, una abraçada. Fins la setmana vinent. Bé, doncs ja tenim també la connexió amb la Franja de Ponent, en aquest cas amb l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret, de Vall de Roures, de Matarranya. Avui tots voldria comentar un llibre que ahir dilluns vau poder veure o no el programa Cosins Germans del Canal 33, que és un viatge lúdic i literari, perquè la seva part literària la van fer aquí a la llibreria, en el Ferran Torrent i l'Empar Moliner. Ells fan un viatge lúdic per tot el que són els pobles que parla catalana, de dins i fora de Catalunya, i, lògicament, com a cosins germans que som, aquí van acabar apareixent, per permís de la productora de Barret Films, van acabar apareixent per aquí al Matarranya. El llibre, lo trobareu, està editat per Bromera, en col·laboració, lògicament, amb TV3, i Editorial Bromera aquí el que ha fet ha sigut replegar els pues, 12 programes, els 12 programes del 33, i fer un resum, diguem-li, de lo, tot el que s'ha anat passant aquests dies. És molt curiós perquè dins del llibre pots trobar tots els aspectes, diguem-li, culturals i lúdics, com bé t'ho he dit, de les nostres terres, terres que realment, vull dir, la llengua mare que és el català, pues, fa que, lògicament, que tinguem una cultura, pues, estiguem a l'Aragó, estiguem a València, o estiguem a Andorra, o estiguem a lluny sigui, pues, que és la mateixa cultura i la mateixa identitat. A partir d'ahí trobareu tradicions, trobareu costums, trobareu tot un viatge que tots invita, diguem-li, a conèixer el territori, a conèixer el delta, a conèixer tot el Matarranya, lògicament, que és el nostre territori. I en Cosins Germans, concretament d'ahir, vau veure els tres territoris que més d'una vegada tots he parlat, que són tres territoris que antigament la majoria dels pobles pertanyien a l'antiga diòcesi de Tortosa, i que són Matarranya, Terra Alta i Morella. Estos tres territoris formen una unitat, diguem-li, lingüística i cultural, baix el meu aspecte, i que, com sabeu, pertanyen a tres províncies diferents. Una és Tarragona, Castelló i Aragó. A partir d'ahir, és, diguem-li, dins d'aquest context que ells, el programa d'ahir, l'Empar i el Ferran, es mouen i fan tota una sèrie d'activitats. Una d'elles va acabar sent, lògicament, aquí a la llibreria. És algo que ja tenim preparat en Barret Films, en la seva productora. Us vaig acabar preparant aquí tota la seva biografia. Ja veureu que a dins del llibre apareixen fotos, apareix el Ferran i l'Empar a la meva llibreria, en els seus llibres. A part, us vaig preparar pues, 3, 4, 5 persones que pogueren estar, amics meus, que enamorats, diguem-li, de l'obra del Ferran i l'Empar, que pogueren estar en ells, que pogueren, diguem-li, tindre una relació, lògicament, en públic, i bueno, vam aprofitar per fer una fila de llibres, lògicament. Això va ser el mes de novembre, i bé, és una manera, et dic, de seguir la programació que, segons van comentar el Barret Films, ara tornant a fer, ho repetiran per TV3, i al mateix temps és l'opció, lògicament, molt bona i una bona opció del llibre que és clavat al programa i que, lògicament, mos invita a donar un passeig cultural i lúdic per als nostres territoris i per tots els territoris de parla catalana, que déu-n'hi-do. D'acord? Doncs pues, mireu-vos-ho i disfruteu del llibre, i si trobeu lògicament, enganxeu la repetició de la programació que es farà, me pareix que ara tornarà a fer-ho durant aquest mes de maig a TV3, pues, us ho aconsello, perquè, a més, els 12 programes que són, vull dir, no tenen desperdició ni un. Pues molt bé, pues moltes gràcies i fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent. A reveure.
Sobre el fet literari.
Un dels objectius de Teatre de Llibres sempre és promoure la lectura. Ens interessa molt que la gent llegeixi. I per això hem fet un espai sobre el fet literari que parla d'aquest tema. El títol és Educar en l'hàbit de la lectura. És un text que he trobat a VilaWeb i està fet per les psicòlogues Patricia Ramírez i Yolanda Cuevas, que parlen del paper de la lectura pot tenir en la salut infantil. I entre les coses que diu, doncs llegiré una mica aquest text perquè penso que la pena, vull dir, explicar-ho tot, perquè moltes vegades molts pares no saben què fer amb la lectura o com tractar-la a casa, i per això doncs aquí val la pena llegir-ho, això. I avui en dia, en l'anomenada era digital, la televisió i la seva varietat de canals, programes i noves sèries, l'ordinador, la consola i els infinits videojocs formen part del temps d'oci dels nostres fills. Es converteixen en protagonistes a les seves vides. Els nens passen davant les pantalles una mitjana d'entre 3 i 5 hores, quan el recomanable és una o dues, vol dir cada dia, segons l'edat. Aquest hàbit treu temps per a altres activitats necessàries i enriquidores com és la lectura. perquè llegir és apostar i invertir en cultura, rapidesa lectora i millora de la comprensió, i fins i tot facilita el procés d'aprenentatge. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses interessants que la lectura, que en principi no ho semblarien, doncs pot portar. Diu, si mires d'educar el teu fill perquè llegeixi perquè sí, perquè ho diuen a l'escola o perquè hi ha llibres obligats, estaràs associant la lectura a quelcom negatiu. Si com a pares no eduqueu l'hàbit de la lectura des d'una altra perspectiva, és molt difícil que hi hagi espai per als llibres, per a la creativitat i per als beneficis que porta. L'objectiu no és apartar-los de la realitat audiovisual en què viuen, sinó que s'eduquin des de petits a la compatibilitat i no l'exclusió d'aquestes diferents activitats. Endavant amb l'ambició consisteix a que inicieu i fomenteu els costums en relació a l'ús que els vostres fills i filles fan de la tecnologia i amb això evitar el mal ús o abús de la mateixa, que dificulta i impedeix altres activitats d'oci i temps lliure com ara la lectura. Des de molt petitets se'ls pot ajudar a triar llibres, a fomentar l'esperit crític, a diferenciar entre realitat i ficció, a establir el temps per a diferents activitats i utilitzar els llibres com a complement del que es veu a la televisió. En moltes ocasions, després d'un anuig o alguna cosa que els fills han fet malament, els pares ordeneu als nens que vagin a la seva habitació castigats i es posin a llegir. D'aquesta manera, aprenen que la lectura s'obliga i s'ordena en els moments negatius. Mai s'ha d'emprar la lectura com un càstig. En canvi, podeu suggerir en família espais per a la lectura. Igual com decidiu fer una volta en bici, anar al parc o fer una excursió, l'important és que els nens ho visquin amb naturalitat, sense veure'ls forçats, que sentiu que es gaudeix de l'ambient de la lectura i que sigui quelcom desitjable i que els emocioni. Podeu llegir un capítol per tal de promoure debats i començar el respecte al mateix que feu amb les sèries, esports o documentals. Ells són els que han de triar, els qui han de triar el seu llibre o el llibre a ells, sota supervisió, sí, però no ha de ser el que t'agradi tu. Respecta que el teu fill no li agradi el mateix llibre que tu. El teu fill no ets tu. Això tan evident, doncs a vegades no passa, no? Els pares pensem que s'ha de fer, ha de llegir això, i ha de llegir allò de més enllà, i és ell el que ha de triar això. És important que també que sigueu flexibles i decideixin en quin horari volen llegir. Imposar no facilitarà que ho facin. I això implica l'opció de lectura digital per ordinador, amb e-books, els mòbils, on es desenvolupen altres capacitats. Perquè avui dia la informació té diversos formats. El mateix passa amb el lloc on es practiqui. Es pot llegir en una taula ben asseguts en faristol, però també estirats al sofà, a la catifa, a la gespa, al parc, a la platja, al cotxe. Hauríem de transmetre la lectura com a hàbit saludable per a les seves virtuts, per a la salut física i emocional, i no focalitzar-la només com a benefici acadèmic i aprenentatge. Que els nens vagin comprenent que els diferents beneficis en facilitarà la pràctica. Alguns d'aquests beneficis són: redueix l'estrès a qualsevol edat. Els 6 minuts d'immersió lectora, la tensió muscular i el ritme cardíac disminueixen perquè dissol les preocupacions quan qualsevol acte creatiu, pintar, escriure una història. Segon benefici, llegir abans de dormir ajuda a conciliar el son. Així que és convenient per a la rutina d'higiene del son. També aquí afegiria que és convenient també llegir llibres als nens a l'hora d'anar a dormir. Tercer apartat. A la llarga, segons un estudi publicat a la revista USA Today, les persones amb hàbit per la lectura tenen menys risc d'emmalaltir d'Alzheimer. El cervell es beneficia de la lectura i amb ell la memòria, ja que en mantenir-se actiu s'enforteixen les connexions cerebrals augmentant la reserva cognitiva. Això ajuda al retard de les malalties neurodegeneratives. També un altre benefici és que augmenta la capacitat de resposta, perquè obliga el cervell a pensar, l'activa i relaciona conceptes. Llegir potencia l'empatia. Llegir històries implica viure emocions d'altres persones. La seva pràctica facilitarà l'habilitat d'intuir els estats emocionals de les persones en la vida real. També desperta la curiositat i ajuda a les relacions socials, perquè aporta nous temes de conversa que fan més interessants a les persones. Cal fomentar el llibre com a objecte familiar, com una prolongació del nen, com un amic no com l'objecte de decoració. Es pot grapejar, doblegar, subratllar, l'hem de fer nostre. No hi ha per què deixar-lo intacte com un quadre. No passa res perquè està aquí, amb el verd de l'herba o amb una gota de suc. I l'últim benefici que ve, o resum, és donar exemple, és la millor eina que els podeu oferir. Si veuen que gaudiu dels llibres, serà més fàcil que vulguin compartir aquesta curiositat i l'intercanvi d'idees. Com vas al parc, vés a una llibreria infantil o a una biblioteca perquè miri llibres, que llegeixin una estoneta, que vegin que acostar-se a llibres no són hores de baralles per aprendre a llegir. No relaciones la lectura amb aquestes frases incansables de «Fill, repeteix que ho has dit malament», «Fill, repeteix que ho has entonat malament», perquè això esgota qualsevol i els allunya dels llibres. Accelerar els processos formatius no és bo. Però potser així aprenguin ràpid a llegir, però de què els serveix si després no llegiran?
La crònica.
Bé, i tot seguit passem a la crònica des de Catalunya de Sílvia Romero. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Bon vespre i una salutació ben especial i efusiva a tots els oients després de tants dies sense poder contactar amb ells, perquè en el meu cas és des d'abans de Setmana Santa. Bé, m'he perdut doncs tot el mes d'abril, o gairebé tot el mes d'abril. Un mes que era ideal per parlar de llibres i fer recomanacions literàries. Però com que m'ha quedat el cuquet de parlar sobre aquesta temàtica, començaré la corresponsalia d'avui referint-me a un cicle de xerrades que de fet ja havia esmentat en una altra ocasió, però és que paga la pena tenir-les en compte. Em refereixo de nou al cicle «Avui també és Sant Joan», 10 converses a 10 biblioteques públiques catalanes. Una proposta mitjançant la qual els escriptors guardonats en els darrers 5 anys del Premi Sant Joan i amb la col·laboració d'expertes psicòlogues parlen de valors i emocions universals a partir dels arguments de les respectives obres guardonades. La primera xerrada que trobem, sota el títol «La inseguretat i la dependència, com perdre la por a ser un mateix», és demà dimecres 7 de maig a les 8 del vespre. Serà a la Biblioteca Pública Maria Barbal, a la població de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, i comptarem amb la presència d'Ada Castells, autora de «Pura sang», i també amb Anna Ximenos, psicòloga i màster en estudis sobre la dona. I encara us n'informaré d'una altra, perquè té lloc el dimecres de la setmana vinent, dimecres 14 de maig, i així, si ja esteu interessats, ja podeu prendre nota. Doncs això, dimecres 14 de maig, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Tordera, sota el títol «La transgressió, la puresa i la llibertat», podrem compartir una xerrada amb Jordi Coca, autor de «La nit de les papallones», i també amb Núria Beitia, que és psicòloga i magistrada en estudis de les dones a Duoda. De tot plegat podeu ampliar informació tot visitant la web de la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes, que són els organitzadors, i l'adreça és www.fcaixescatalanes.cat. Bé, i ara, per canviar una mica de temàtica, passem a una exposició. I per això hem de marxar cap a l'Espluga de Francolí, a la comarca de la Conca de Barberà. En aquesta població, en el Museu de la Vida Rural, hi ha l'exposició «Els Ibers, una part del que som», que, atenció, finalitza aquest proper dissabte 10 de maig. És evident que la història d'aquests pobles, que es van estendre des del Llenguadoc fins al sud de la península Ibèrica, a banda de ser complexa, ha marcat les arrels del que som avui en dia. Amb aquesta exposició, «Els Ibers, una part del que som», i mitjançant una extensa mostra d'objectes diversos, s'intenta oferir aquestes explicacions. Una part important de la mostra està dedicada als cossetans, però també podrem veure, en general, les formes de vida, l'organització dels poblats, la indumentària, i molt important, perquè marquen un abans i un després respecte a les cultures de l'edat de bronze, els rituals d'enterrament. Per disposar d'informació sobre horaris, consulteu la web del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, que és www.museuvidarural.cat. I ja per acabar, què us semblaria un festival de circ? Som-hi! A la població de Reus, a la comarca del Baix Camp, el dijous 8 de maig s'inaugura el Festival de Circ Trapeci 2014, que estarà en marxa fins diumenge 11 de maig. Hi trobareu més de 80 representacions de moltes i diverses companyies arribades d'arreu del món, i la finalitat de Trapeci és convertir-se en una eina de projecció per als artistes emergents i experimentals. Per això s'inclouen diverses disciplines, com la dansa o les arts plàstiques, les acrobàcies i moltes altres. Les representacions tindran lloc tant sota la carpa com entre els carrers de la població, per la qual cosa el millor és que consulteu el programa i així us podreu fer una idea de tot plegat i podreu triar millor. La web de Trapeci 2014 és www.trapeci.cat. I fins aquí puc llegir, o millor dit, fins aquí puc parlar. Ens trobem de nou el proper dimarts. Bon vespre i bona setmana.
Doncs bon vespre i t'esperem la setmana vinent, Sílvia, a reveure.
Ja teniu el telèfon la nostra benvolguda companya des del sud, la benvolguda Empar Murelló, que es parlarà de coses molt interessants i podem fins i tot interactuar.
A veure si ara... Perfecte, que estem a tres o com és la cosa? Hola, molt bona vesprada a totes i a
tots. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Com esteu? Una setmana sense escoltar-vos, sense suggeriments literaris i trobant-vos a faltar, clar. I així en València coguem-se tot i tot bullint i traguem punta la setmana així com més important. Després del 25 d'abril va començar la Fira del Llibre. Hem cremat els darrers dies de la Fira del Llibre i jo sense poder-vos contar coses de la Fira del Llibre, ara que ja ha passat. Però bé, com que ja ha passat i els llibreters o el gremi en general, no només d'editors sinó també d'escriptors, està prou satisfet, us contaré que aquesta Fira del Llibre de València i la de Castelló, que també va en marxa, doncs la veritat és que, a banda que ha tingut moltíssimes activitats programades, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils, que més, música i un poc de tot, homenatges i de tot arreu, bé, diuen ells que estan molt contents perquè, diguem que han tornat a les xifres de 2012. La veritat és que l'any passat no ens va acompanyar el temps, va ploure alguns dies i això va fer que la gent no tirara tant per la passejada de la fira que sabeu que ho fem als jardins de vivers de la ciutat. Aquesta vegada ha fet un temps magnífic i sembla que la gent tenia ganes de llegir o de passejar al sol, no sabem bé, i la veritat és que han remuntat i tenen xifres de venda de dos anys enrere.
O sigui tu hi has estat a la fira, tu?
Sí, sí, sí. El dia que jo vaig estar, que va ser dissabte anterior, este dissabte no, l'anterior, hi havia molta gent. Després vaig tornar este divendres i hi havia moltíssima gent també per la vesprada. I m'han dit que el dia 1 de maig, que va ser la vespa dijous, que també va estar petar de gent, o sigui que molt bé.
Fantàstic.
Els llibres més venuts en català, doncs Les escopinades dels escarabats, Andreu Martín, sembla que ha sigut un dels llibres fetitxe d'aquesta edició, Les cançons d'amor i de pluja del Sergi Pàmies, La quinta planta del Manel Baixauli i Totes les cançons parlen de tu del Xavi Sarrià, del cantant d'Obrim Pas. Que són, diguem-ne, els llibres més sol·licitats. També en castellà, l'Almudena Grandes i el Juan José Millás han triomfat perquè aquest triomfen a tot arreu, no? Però en valencià doncs, tenim aquests quatre que sembla que han sigut els més venuts i bé, i els autors estaven també molt contents a banda dels seus editors.
I quin llibre vas comprar?
Mira, he comprat Les escopinades dels escarabats, que no sabia si m'anava a agradar o què, però com que ha sigut, sabeu que són els premis que s'editen, que s'edita Bromera i això, jo sol comprar els premis de Bromera, o sigui, els premis de Ciutat d'Alzira, els premis que otorga 3 i 4 en els premis d'octubre. Doncs jo sol comprar aquests llibres també. M'agrada tindre una referència d'any en any, a veure quines coses m'agraden i quins no m'agraden. He comprat un recull de poesia traduïda, ja ho diré, de Valéry.
De Paul Valéry?
Sí, de Paul Valéry. He comprat el llibre de Manuel Baixauli, ja us vaig parlar, que me l'havia comprat abans de la Fira del Llibre, que a mi m'agrada tindre així un poc com de fetitxe, però ja que ja l'havia comprat. Ja havia comprat també el de Xavi Sarrià per a regalar el 23 d'abril. Ja tenia el Vertigen, que també eren llibres que volia llegir. I he comprat una cosa que jo crec que va estar molt xula. És un llibre, es diu La melodia del desig,
que es un llibre del Ferran García Oliver, que és un professor d'història d'ací de la Universitat de València, i bé, fa una mirada només... Jo crec que té bona pinta i que m'agradarà. Fa una mirada només, no només des del punt de vista històric, sinó també des del punt de vista, diguem, fictici, de la literatura, i fa un retrat d'això, de l'amor, del desig, de com dos joves es retroben i com es rebel·len contra els prejudicis de l'època. I bé, tinc ganes de llegir-lo. La veritat és que m'ha agradat i té bona pinta. I bé, després he comprat llibres per als meus nebots, llibres de literatura infantil i alguna cosa amb il·lustracions molt xules que m'agradaven.
Molt bé, tens alguna altra cosa per oferir-nos?
Sí, ja tinc una cosa per a temps. I ja que aprofite que deixe caure això de la literatura infantil, doncs l'Ajuntament de Benicarló ha encetat el Premi Internacional de l'Àlbum Infantil Il·lustrat. Hi ha un jurat de luxe, segons diuen ells, i es convoca justament ara, el termini de les propostes finalitza aquest mes, el 30 de maig, i any rere any jo crec que l'Ajuntament de Benicarló, si anem al nord del País Valencià, doncs la veritat és que fa una aposta important per la literatura i pels actes literaris, i concretament aquesta vegada el Premi Internacional Àlbum Infantil Il·lustrat. Jo crec que paga la pena fer-li una ullada al premi i a les il·lustracions dels autors. I més coses que us vull dir, no només de la Fira del Llibre...
Breument, ara, ja.
Recordar que la gent de RTBB està recollint signatures per a una iniciativa legislativa popular per a tirar endavant la televisió pública de qualitat i en valencià, perquè sembla ser que hi ha altres cadenes, i això ho deixaré ahí sense dir quines ni quines, no, però ja us podeu fer una idea. Doncs resulta això, que hi ha altres cadenes que estan ocupant un espai públic per a la televisió autonòmica dels valencians, no? I estan suplint d'aquesta manera les desconnexions del punt 2 i de 9-24, val? Que era el telenotícies d'alguna manera. Doncs bé, dir que estan per arreu del País Valencià, van agafant signatures, i que la gent que encara buiga i puga, doncs endavant. La setmana que ve diré una coseta de la nova cançó que organitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja us ho en contaré.
Molt bé, doncs esperem el teu comentari, la teva crònica, fins la setmana que ve.
Una abraçada.
Una abraçada.
I moltíssim.
Igualment. A veure.
Adéu, adéu.
Adéu.
La Biblioteca Viva.
I ara ràpidament anem a parlar de l'espai i la Biblioteca Viva. Parlarem de les activitats de màgia a la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni per als oients pràcticament que ens escolten des de Baix Montseny. Dimecres a les 7 de dia 7, a les 6 de la tarda, espectacle de poesia Jugant amb Pissiganya a càrrec de Martina Escoda i Andreu Galant.
O sigui, demà.
Sí, exactament, demà. Demà. Per a públic infantil a partir de 6 anys. És a dir, poesia per nens petits.
Que forma part d'aquest tercer festival de poesia de Sant Celoni.
Dins el tercer festival de poesia de Sant Celoni. No cal inscripció. Això vol dir, sí, aquest espectacle demà a les 6 a la biblioteca. Divendres 9, contes per a menuts, cantem contes, a càrrec de Clara Ribadellada, públic per a infants nascuts entre 2010 i 2012. Les inscripcions s'obren el dilluns dia 5 de maig. Sessions, hi ha una a 6:15, 17:30, i una altra a 6:15, 18:15. Això mateix divendres, dia 9. Dimecres de la setmana que ve, 14, dimecres 14, a les 6, Storytime, Jack and the Beanstalk, a càrrec de Cambridge School, públic per infants a partir de P4, en anglès, això evidentment. Inscripcions s'obren dimecres el dia 7 de maig. Després, seguint amb totes aquestes activitats múltiples que fa la biblioteca, dijous 15, a 7:45, Carretera i Manta, Club de Lectura de la Biblioteca, que llegiran La línia del desierto de l'Isabel Riera, amb la presència de l'autora, conduït per Enric Soler i Raspall. Cal inscriure-s'hi, No pot anar allà un per la patilla, s'hi ha d'escriure primer. Divendres 16, a 6:15, Contes a la Batllòria, La maleta de pirates honrats i llops bons, a càrrec de Gisela Llimona, per a infants a partir de P4, a l'Escola Montnegre. divendres 16, a 8:45, tas de llibres, presentació de Domingo Catalán de 0 a 100, amb la presència de l'Aleta. Organitza Biblioteca i Llibreria Els Quatre Gats, a la sala Bernat Martorell. Després, també, el dijous 22, a les 20 hores, tas de llibres, un altre tas de llibres, presentació d'Un milió de gotes de Víctor de l'Àrbol, amb la presència de l'escriptor. Organitza Llibreria i Biblioteca El Gasset, a la sala Bernat Martorell. Divendres 23, a les 6, hora del conte, El Regal, a càrrec de la companyia Panjim Panjam, per infants a partir de B4, el dimecres, sobre les inscripcions, dimecres 14 de maig. I acabarem dient que el dia 30 hi ha el Rodamons, xerrada de turisme, prepara un viatge low cost a càrrec de quaderns de bitàcola. Això és divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca. I encara ens queda alguna cosa a dir, que hi ha una exposició oberta del 7 al 31 de maig, Joan Vinyoli, una aproximació a la seva vida i l'obra. Això a la mateixa edifici de la biblioteca.
Literatura universal.
Bé, amics i amics, continuem a Tirant de Llibres. Ara és hora de parlar de Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concòrdia García Márquez. Aquest es veu que era el seu nom sencer, tot i que era conegut familiarment com a Gabo, Gabo o Gabito, hipocorístic guajiro de Gabriel. Aquest nom, de fet, és el nom amb el que se'l coneixia des que el seu company del diari de Bogotà, L'Espectador, José Salgar, va començar a anomenar-lo així. Va ser considerat un dels autors més significatius del segle XX, va obtenir el Premi Nobel de Literatura l'any 1982 per, segons deia l'Acadèmia Sueca, per les seves novel·les i històries curtes, en què la fantasia i la realitat es combinen en un tranquil món d'imaginació rica, reflectint la vida i els conflictes d'un continent. La seva novel·la més reconeguda internacionalment va ser 100 anys de solitud, publicada l'any 1967. Joan, abans parlàvem tu fora d'antena, deies que tu la coneixies, aquesta novel·la.
Sí, jo vaig llegir la versió en castellà, Cien anys de soledat, perquè llavors no hi havia cap altra versió. Després vaig assabentar que hi havia una versió en català, perquè aquesta novel·la s'ha traduït a moltíssimes llengües.
35 idiomes, 30, està traduïda.
35.
I s'han venut més de 30 milions d'exemplars.
I com vam fer una vegada una entrevista amb Abelí Artigene, ens va confessar que ell era amic del Gabo, i per tant doncs, li va demanar el mateix Gabo amb el Tisner que traduís aquesta novel·la al català, perquè encara que els d'aquí també sabíem entendre i llegir amb el castellà, doncs era important que fos traduïda a la llengua de Catalunya, i de fet ho va fer ell, el traductor va ser el Tisner i es va traduir. El que passa que després de fer-ne una tirada de no sé quants exemplars, em sembla que ja no sé si s'ha tornat a editar més. Demanaríem que es tornés a reeditar, aprofitant la seva mort.
El llibre, Cent anys de solitud, relata la història del poble fictici de Macondo a través de diverses generacions de la família Buendía. L'autor combina elements romàntics, històrics i fantàstics i juga hàbilment amb el pas del temps, utilitzant diferents tècniques narratives. Es veu que l'obra va treure reaccions molt positives en el moment de la seva publicació. L'escriptor nord-americà William Kennedy va escriure que era la primera obra literària que hauria de ser de lectura obligatòria per a tota la humanitat, des del llibre del Gènesi. Diu que va guanyar a França el premi al millor llibre estranger l'any 69 i a Venezuela un altre premi important l'any 72. El Premi Nobel de Literatura que va rebre l'autor l'any 82 per tota la seva trajectòria literària és en part atribuïble a l'èxit d'aquesta novel·la. Doncs bé, hi ha alguns elements de la seva vida que es veu que van tenir una relació bastant directa amb la seva obra, per exemple, la relació que havia tingut amb els seus avis i de fet, bé, els problemes que havien tingut els seus pares per poder mantenir aquesta relació. Es veu que l'avi matern s'havia oposat a la relació dels pares de l'escriptor, ja que considerava que el pare no era l'home que ell havia previst per guanyar el cor de la seva filla. Es veu que el pare de Gabriel García Márquez, Gabriel Eligio, li va donar a Luisa, el nom de la mare, serenates amb el seu violí, poemes d'amor, innombrables cartes i fins i tot missatges telegràfics. Però el pare de la mare, o sigui, l'avi de Gabriel García Márquez, la va enviar a fora de la ciutat amb la intenció de separar la jove parella. Ells ho van intentar tot per desfer-se de l'home, del pare de García Márquez. Finalment, la seva família va capitular i se li va donar permís per casar-se I l'escriptor Gabriel García Márquez diu que va adaptar aquesta tragicòmica història del festell dels seus pares amb una novel·la que es deia El amor en los tiempos del cólera. A banda d'aquesta novel·la, es veu que la seva àvia li agradava explicar moltes històries i es veu que aquestes històries van inspirar, van influir en la novel·la Cent anys de solitud. Diu que aquesta va ser l'origen de la màgica, supersticiosa i sobrenatural visió de la realitat. L'escriptor va gaudir de la forma única que tenia la seva àvia d'explicar històries. No importava com de fantàstic o improbable que fossin les seves històries, sempre les explicava com si fossin una veritat irrefutable. I es tracta d'un estil que uns 30 anys més tard influiria en la novel·la més popular del seu net, Cent anys de solitud. També hi ha una altra qüestió que hauríem de comentar, és la qüestió del periodisme. Ell havia sigut periodista, diu que havia treballat el diari El Universal i també va treballar pel diari local El Heraldo de Barranquilla. I es veu que va treballar amb figures d'inspiració com José Félix Fuentmayor o el català Ramon Viñas. I es veu que aquest personatge seria utilitzat per Gabriel García Márquez com un personatge que sortiria en una novel·la. Seria representat com un savi català propietari d'una llibreria, Cent anys de solitud. Molt bé, després d'escriure Cent anys de solitud, diu que fins i tot García Márquez va viure a Barcelona. Diu que va viure 7 anys a Barcelona establint relació amb nombrosos intel·lectuals. I l'última cosa que voldria dir d'aquest escriptor, perquè podríem anar parlant hores i hores i programes, és que com que havia tenia uns punts de vista una mica particulars sobre l'imperialisme dels Estats Units, va ser etiquetat com a subversiu i durant molts anys se li va negar el visat nord-americà per part de les autoritats d'immigració. Malgrat això, quan Bill Clinton va ser elegit president dels Estats Units, aquest finalment va aixecar aquesta prohibició i Bill Clinton va dir que Cent anys de solitud era la seva novel·la preferida.
I ha sigut amic de la Revolució Cubana, també ho hem de dir això.
Doncs bé...
Vargas Llosa, que era contrari, precisament.
I encara, si em deixeu afegir, un admirador de la prosa de Mercè Rodoreda.
Doncs bé, ja ho sabeu, serveixi aquest record que hem fet de Gabriel García Márquez doncs, per tenir-lo una mica en compte, ara que va morir el 17 d'abril, ara fa poques setmanes.
El noticiari.
Bé, amb aquesta notícia només direm que un capellà de Jaén va dir, acaba de sortir per internet, que deia, abans l'home s'emborratxava i pegava la dona, però no la matava. Diu, és que avui la mata, o ella a ella o ella a ell. Per què? Perquè abans hi havia un sentit moral cristià i avui no. Com si fos un sentit moral cristià, la permissió d'emborratxar-se i pagar la dona, que és el que toca quan arribes a casa després de la feina.
I no l'han destituït, aquest capellà, oi? Aquest
encara continua.
Quina vergonya. Bé, abans de marxar hauríem de dir això, sí, hauríem de recordar que aquesta setmana es fa el tercer festival de poesia aquí a Sant Celoni, divendres 9 de maig a les 8 del vespre a La Clau, hi haurà la presentació del festival i un recital dels poetes locals Antonio Bueno i David Jiménez Cot. I el dissabte 10 de maig, a les 6 de la tarda a l'Escalineta de Can Ramis, hi haurà diversos recitals amb Carles H. Mor, Estel Soler, Pau Badell, Maria Cabrera i altres. Enric Casasses i Núria Martínez Bernís diuen a Jaume Cisterna, Jesús Lizano i Àngel Carmona. I el mateix dissabte a les 8 del vespre a la sala Bernat Martorell hi haurà una ronda ràpida final i una cloenda amb tots els poetes participants.
Bé, i en aquest punt ja som al final del programa i al final del programa sempre diem la frase. La frase d'avui és una frase d'un, a veure, divulgador de ciència, però a més un racionalista i un ateu o un defensor de l'ateisme. Es diu Richard Dawkins, és molt conegut internacionalment i la frase és molt breu, però significativa. Diu, la ciència és la poesia de la realitat. I bé, i amb aquesta suggerent frase que ens fa pensar en ciència, ens fa pensar en realitat i en poesia, acomiadem el programa d'avui.
Doncs molt bé, doncs esperem que la setmana que ve resteu nosaltres. Tirant de llibres serà aquí a les 9 del vespre i esperem que ens acompanyeu.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!